Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Siguin els teus dies preferits, perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Superestalviar comprant peix? No tens excusa, perquè fins al 17 d'abril, si ets de la Sirena Club, t'estalvies 4 braços en el pack de 4 llums de salmó noruec premium. Tria congelat, tria la Sirena.
Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
Perquè puc.
Ell pot. I tu també pots amb la nostra assegurança de viatge. Perquè a FIAC Assegurances, les nostres 5 lletres estan sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Rosa dels Vents et convida a la jornada informativa dels cursos d'anglès a l'estranger. T'atendrem personalment a Sant Cugat el dimecres 10 d'abril al Sant Cugat Hotel de 4 a 8 de la tarda. Informa-te'n a rosadelsvents.es. El millor estiu de la seva vida. Se'l passaran estudiant?
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
La hipoteca, l'escola dels nens, la revisió del cotxe i ara l'assegurança.
Passa't a Verti i tindràs la teva assegurança de cotxe des de tan sols 180 euros l'any, gestionant-ho tot des del mòbil i amb el millor servei. Calcula el teu preu a Verti.es i comença a estalviar temps i diners en la teva assegurança.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Oriol Romeu, bon dia, moltes gràcies.
A vosaltres per tenir-me.
M'han dit que puc preguntar de tot.
I tant.
Oh, bueno, és gaire normal, tampoc amb un futbolista preguntar-li de tot.
Podem parlar de qualsevol cosa.
Ja. De política també?
De política no en sé molt, però te puc...
No, per exemple...
Alguna pinzellada, però no, bueno, el que comentem de que durant la meva carrera probablement no he parlat gaire de política i no tinc intencions, perquè te dona la sensació de que encara a dia d'avui no estem preparats per escoltar igual opinions diferents a les nostres, i se veuen en molts diferents llocs, no? I llavors, doncs, prefereixo no entrar-hi massa.
No estem preparats per sentir opinions diferents a les nostres, dius?
Sí, bueno, de que és o un costat o un altre, cada vegada anem més a uns extrems. I jo la veritat és que me costa molt identificar-me en un costat o un altre, i llavors dic, doncs mira... Com no n'entenc tant, ni coneixo tant la història, ni tinc els coneixements suficients, prefereixo no entrar-hi gaire.
Sí, pregunta pel Puigdemont, l'entrevista d'avui i tal, res, tu no...
No, ni, estic molt desconnectat.
Molt desconnectat, a més, eh?
Sí.
I en canvi estàs connectat a què?
A la família.
Només?
Bueno, a la família, al meu dia a dia, al intentar ser un bon pare, un bon professional i els meus objectius de vida i prioritats són aquestes.
És veritat que vas treure el sucre de la dieta?
Vaig reduir-ho, sí, vaig reduir-ho, molt.
Amb el vistiplau del club, evidentment, esclar, aquestes coses fan... Explicar...
Sí, bueno, tampoc, bueno, ja parles en la Nutri, la Sílvia, ja tinc molta confiança en ella i sap que...
Tremoleda.
Sí, va. Tot el que intentem fer és pel bé nostre. I busques, a mesura que et fas gran, vas buscant solucions perquè el cos no reacciona igual que quan tenies 20 anys.
Aviam, què fa? Per exemple, treure sucre, què vol dir que... Per exemple, tu el cafè, tu prens cafè?
Sí.
Sempre amb sucre? Te'l prenies?
No, mai.
Mai amb sucre?
Ja no el posava ja, però sí que moltes vegades vas a un restaurant o vas a algun lloc i fas un extra. I llavors la idea era reduir-ho per veure si així creava menys dependència per estos dolços.
I?
Ha sigut més difícil del que em pensava. Alguna vegada dic que no, però tot, com tot, no? En una constància un s'adapta.
També m'han explicat que preocupa o et cuides la microbiota intestinal. És veritat?
Vaig fer un treball de microbiota per mirar a veure si podíem reduir la inflamació general, en part perquè bueno, vaig tenir una pequeta inflamació al genoll i a veure com podíem gestionar-ho. I vam buscar llavors quins tipus d'aliments podien millorar, no? I desinflamar al màxim possible tot el cos. i bueno, una teràpia una miqueta de xoc, intentant reduir molts aliments i
per exemple?
Buscant solucions, reduint molt proteïna animal, reduint, bueno, són evidentment sucres, glutens, algo de lácteos però poc, i bueno, tot té el seu positiu i el seu negatiu. A mi personalment m'anava bé en algunes coses, però em generava massa estrès en altres, i ara he intentat trobar un equilibri entre mig, ni tant ni tampoc, perquè si no tenies la sensació d'estar sempre pendent i oh, això no ho puc fer.
Això és perquè, Oriol, admires molt el cos, en el cos has sentit de dins, perquè estàs preocupat per la salut, perquè estàs investigant, per què?
Tot, m'agrada molt el tema de la salut, de la nutrició, de l'alimentació i el tema del rendiment. Soc conscient que el meu cos és la meva eina, la meva màquina de treball, i quan més anys aguante, més ho gaudiré jo. Al final, inclús aquest any hi ha hagut moments que pensava, uf, me queda poc, no? I ara, pues, afortunadament, tinc una altra sensació. Va per èpoques, i sé que quan més me cuide i millor pugui jo rendir, més anys podré estar disfrutant jugant a futbol.
Val, per tant, ho faré això mentalment també? Ho treballes?
Sí.
Bueno, psicòleg, per entendre'm?
Tinc un coach esportiu, que es diu, en qui parlem bastant, i després tinc una aplicació, i no se pot dir o no?
Un ton!
Sí, igual se diu Waking Up, de Sam Harris, que és un neurocientífic americà molt bo, i té moltes meditacions, té moltes reflexions i diferents teories, i m'agrada molt seguir-lo perquè trau contingut de molt de valor, i que jo, pues, gaudixo escoltant-lo.
Medites? Sí. Fes meditació?
Sí.
Recomanes la meditació?
Depèn de qui.
No, és com l'han recomanat molt, per exemple.
Hi ha hagut èpoques que m'entrava, entre comilles, te trobava el temps i el buscava, hi ha hagut èpoques que me forçava, hi ha hagut èpoques que no el trobava.
T'ha ajudat la meditació, tu? Tu la recomanaries?
Hi ha hagut èpoques que sí, hi ha hagut èpoques que no m'ajudava. Recomanar-ho, bueno, com tot, per provar-ho no perds, no, a menys no aniràs. Però sí que té els beneficis i està també demostrat.
I hi ha un problema, és que a mi em deien, el primer dia que em vaig intentar fer, em van dir que posés la ment en blanc. I jo deia, és que si poso la ment en blanc, vol dir que estic pensant que posi la ment en blanc. Amb la qual cosa, si penso que posi la ment en blanc, vol dir que ja estic pensant en alguna cosa que no toca. I llavors jo mateix deia, i ara he d'estar quiet 5 minuts. Si no riguis, és que clar, és que...
Sí. Bueno, cada... Hi ha moltes diferents, però pots buscar diferents punts de referència o punts d'ancla, que es diu, respiració, les sensacions del cos, un punt en concret, una botella, una llama, un ciri. Hi ha moltes diferents, hi ha algunes que són més de relaxació, hi ha algunes que són més d'activació. Quan vas indagant i provant, jo crec que cadascú va trobant una miqueta la que més li encaixa.
Llegeixes, no? M'han dit?
Sí, la lectura és algo que
m'agrada. Per exemple, què estàs llegint ara, si es pot saber?
Pues mira, acabo de començar un que es diu Tu también tienes SIBO, de Asun González, que m'està agradant molt, i volia arrencar la novel·la de Pel viatge de París, volia arrencar la novel·la de Tierra, de Eloi Moreno, que m'ha parlat molt bé.
D'on treus els llibres? D'on treus un llibre? Qui te'l recomana?
El problema és que quan llegis un llibre sempre vas com una cadena i no acabes mai, i ne tinc molts més dels que llegixo. Però... I al final comparteixes gustos amb molta gent i te van dir, mira, prova este, prova aquest, perquè saben una miqueta el que t'agrada, i vas donant-li oportunitats a diferents.
A l'equip? Algú que comparteixis?
Sí. Bueno, en Frenkie moltes vegades veig que també està allà, Íñigo, Sergi... Sí, hi ha diversos que he visitat durant els viatges.
És veritat que vas llegir Epicur?
Sí. No, Epicuro no, perdona. Vaig llegir a Marc Aureli, a Meditaciones, i Epicuro me'l van regalar al Manual de Vida, me'l va regalar Juan Mata. Sí, pues sí que el vaig llegir, però és molt petit, és molt...
T'agrada la filosofia epicurea o no? La que diu que has de projectar, que no pensis en la mort, que no pensis en Déu, sinó que pensis en el present?
A veure, és com tot, és... Té punts bons, però evidentment hi ha coses que no es poden... Igual que la filosofia estoica, no és aplicable 100% als 365 dies de l'any.
També has estudiat la filosofia estoica?
Ah, he escoltat molt sobre la filosofia estoica, sí.
I per què?
Perquè és molt aplicable el dia a dia i el rendiment, sobretot esportiu, d'intentar controlar el que tu pots controlar, de les distraccions, inclús a vegades dels desitjos.
Explica'ns, Oriol Romeu, què diu la filosofia estoica, més o menys, per fer-me una idea.
Bueno, la filosofia històrica diu moltíssimes coses, reduir-ho en una resposta és realment complicat, però a mi el que m'ha impactat més és el poder, el locus de control que es diu, d'influència del que podem veure, del que no podem influenciar, el que no, intentar estar pendents del que depèn de nosaltres, dels desitjos que tenim a vegades, intentar no deixar-nos portar per aquests desitjos, el tema material, els temes d'objectius que et planteges, opinions externes, que no te faiguen mal, que no te... que sàpiga fins on estàs arribant, i podríem seguir perquè hi ha grans filòsofs que han deixat molts de textos interessants.
Et menges molt el tarro?
Massa, trobo.
Massa?
Però bueno, no sé si és bo o dolent. Intentes... jo crec que els moments bons els disfruto poc i els fluïns els pateixo massa, no? Va ser una manera de
contestar. És una manera de viure, però passa molta gent això.
Sí, jo crec que és inevitable, però és la manera de ser de cadascú. I aquests moments que pateixes massa també jo crec que te serveixen per poder després treure algun aprenentatge.
Ho has passat malament aquesta temporada, per exemple?
Hi ha algun moment que sí.
Per exemple?
Bueno, més que malament és la sensació de que jugant no gaudixes i dius, hòstia, és futbol, jo vull disfrutar jugant a futbol, i hi ha hagut partits que no tenia, no acabava el partit dient, uah, que bé, ha passat poques vegades, i altres anys eren en plan de sorties i acabaves i te podies mirar a l'espill i dir que bé, estic a gust, i una vegada tras de l'altra, i aquest any pues, no era aquesta sensació, i això és el que més te fa arribar a casa i pensar, com puc, saps? Com puc acabar de sentir-me còmode amb mi mateix, i hi ha moments, han sigut més aquests moments que els altres.
Quan acabes els partits i jugues, et veus el partit a casa després o no?
Sí.
Immediatament, o esperes unes hores o...
No, espero, bueno, quan este coach que m'ajuda, normalment fa talls i ho analitzem, i durant la setmana següent és quan ho analitzem tot millor.
Si no en el futbol, si no et menges tant el tarro, et surt tot molt millor o no? És a dir, si no t'autoanalitzes tant...
No, la meva resposta és probablement si ets molt bo, sí. Si no ets tan bo, igual has de buscar adaptacions o canvis de joc que et funcionen. Jo crec que hi ha jugadors que els funcionen no estar pensant massa, però perquè tenen un talent innat que ells surten fora a jugar. Una vegada sentia Pedri dient, no, és que jo no, quan estic en el camp no m'acordo ni de les jugades, perquè estan en aquest estat de flow que se diu tan bonic. I això és perquè té un talent natural, és així de bo. Els altres que mostren...
Però no t'estàs subestimant ara, per exemple?
No, però a veure, estem parlant d'un jugador que és tot el que fa pràcticament és talent. Jo me considero que tot el que he aconseguit m'ha costat treballar-ho molt, i has de ser molt conscient de... d'una miqueta de la teva manera de jugar, com pots millorar-ho, com pots encara polir-ho.
Està sent un any dur per tu?
No està sent fàcil, però dur tampoc, perquè ja Estic gaudint, la veritat, és que estic... el dia a dia és super bo, he pogut aprendre moltíssim. Jo crec que quan acabi l'any, si l'any s'acabés demà, te diria, estic satisfet del meu... de la manera en la que jo m'he comportat i com ho he portat tot, i aquesta és la sensació que vull tenir el dia que s'acabi.
Ah, això està molt bé.
Sí. Això és el que és un objectiu que jo sempre he buscat, de dir, més que sigui que no em pugui tirar res encara.
En el món del periodisme esportiu, jo que he estat molts anys treballant en el periodisme esportiu, també passa amb el periodisme polític, que és que bàsicament el que es busca és el titular. T'asseguro que jo no busco aquest titular, ni t'asseguro, però... I t'has sentit aquesta temporada com maltractat?
No.
No?
No. No. És que també és veritat que no hi... Moltes vegades, inclús al principi de temporada, me passaven articles i coses, dic, no vull... És que al final jo sé el que estic fent bé, el que no estic fent bé. No me cal confirmar-ho per positiu o per negatiu. Si jo sé que surto un partit i foto dues cagades i no està bé, jo ja ho analitzaré després, intentaré millorar-ho perquè això no em torni a passar. Però l'únic que pot ser com a jugador he notat que no estava, o que m'ha costat superar, és lo decepcionar companys o decepcionar el míster que va confiar en mi. Això sí que ha sigut potser la, lo turning point, que es diu en anglès, no? Lo punt d'inflexió, que una vegada he dit, bueno, va, trau-te este pes de damunt, que no passa res, si passa això, si passa allò. És com que estàs més tranquil i gaudixes més jugant. Però diferents titulars o diferents coses que han sortit, de veritat que no, crec que no m'han afectat, vamos.
Però ho deia, però bàsicament pel tema de la continuïtat. Des d'un futbolista de tenir continuïtat, si no, com tota la vida, no?
Bueno, però també te l'has de guanyar, la continuïtat, no? I sent honestos, pues tampoc he pogut demostrar-li al míster que podia confiar en mi partit sí, partit també.
Molt interessant això. D'altres coses, perquè vas venir que gairebé tothom va passar a anyalar com el substitut del Busquets. Anar amb aquesta creu clavada ja d'entrada deu ser, no deu ser gaire agradable, tampoc.
Home, un jugador que ha marcat una època, però ni mai comparat ni compararé mai ni a Bussi o a altres jugadors que han estat aquí abans, que cadascú té les seves característiques. No.
T'afecten les crítiques?
No. No són agradables, però és que ara no estic pendent d'això, de la veritat.
Està molt bé.
Bueno, perquè m'ajuda a estar, no estar-hi pendent, suposo.
Continua sense xarxes socials?
Sí.
Res, ni una?
Res. Igual fa 3-4 mesos que no entro cap lloc. No. És que ni premsa esportiva, per molt que d'això està...
O sigui, xarxes, res?
No.
Pues en un món...
Però a vegades te passen algun article, coses...
Però per exemple, Instagram, mira, Twitter, res, no.
Tinc YouTube, bueno. I quan me surt algo de futbol li dic a YouTube, que a vegades té este feed que tu pots canviar, li dic no m'ensenyis coses de futbol de moment, no, perquè avui a vegades m'agrada cuinar o m'agrada...
T'agrada cuinar?
Sí. Ah. M'agrada fer altres coses i miro receptes o miro xerrades o miro coses que em puguen interessar més.
Un cuiner que em recomanis? Ah, és que m'agrada un cuiner també,
Bueno, per internet hi ha un que es diu, ara el nom no me'n recordo mai, i compartís receptes molt interessants. És d'Alicant, crec, que hi vas treballant al...
Ja el buscaré.
Restaurant danès, que va ser...
El Noma?
Sí.
El número 1 del món.
Sí, va ser el número 1 del món, i ell està treballant allà i ara s'ha fet un canal i tot.
Pensava que en diries el Jamie Oliver, entre altres coses, perquè és el gran cuiner britànic.
Ja.
El gran cuiner britànic, no, jo el segueixo, el Jamie
Oliver. Sí, també.
Era un personatge molt divertit.
Sí.
Que cuines bé?
Que cuino bé?
No em diguis la truita a la francesa i coses d'aquestes.
No.
Posa una mica, eleva-m'ho.
Bueno, no, a veure, la carn m'agrada fer-la a la brasa o
va, fer-la... Va, la brasa la saps fer, però clar...
Bueno, sí, però s'ha de saber què fer, també.
Això també és veritat.
El punt, i després pues, qualsevol tipus de plat de llegums, de patates, de les braves, m'encanten, i les faig, jo crec que bastant bones.
Com les fas? Convencionals o fots algun invent?
Faig l'invent de maiaia, que és posar-li sobrassada i un puntet de d'oli, molt suau. A veure si ara la gent ho provarà a casa.
Oh, i tant. Sobrassada?
Desfer la sobrassada en una sartén petiteta,
sí?
I després poses dos cullerades bones d'aioli, perquè han de portar aioli.
Vale? Aioli bo, no?
Aioli bo. Allò... No, jo ho faig jo.
Ah, fas tu l'aioli?
Sí.
Amb el mà de morter i tot?
Sí. Bueno, mà de morter o túrmix.
No.
Bueno,
mà de morter és pica.
Necessitem anar per faena, a vegades.
Ja, mà de morter, que a més deien que no ho miris perquè es negava.
No, això és...
Res. I llavors tires dues cullerades de lioli allà dins.
Importants, sobrassada, i després si la gent era més picant o no, tinc un oli infusionat en xiles que, vale, que li podes per damunt perquè tingui el puntet picantet. I és la recepta de la meva àvia i és recomanada 100%.
Que ara és viu la teva àvia?
Sí, les dues.
Ah.
Sí.
I? Bueno, de fet sé de les teves àvies per un motiu, pel llibre.
Molt
tu vas escriure un llibre?
Vaig escriure.
L'estan llegint aquests últims dies? Perquè no sabia de l'existència d'aquest llibre. I jo crec que hi ha un continuarà, evident, no, en aquest llibre. O sigui, hi haurà una segona part, no? Espero.
Ha continuat, de fet. El que passa que no són textos que jo vull compartir, però escriure diàriament sí que ho faig.
Això és cada dia?
Pràcticament, sí.
Com un diari?
Sí. No, bé, mira, el que parlàvem abans, coses que això, escoltar crítiques no m'ajuda.
Això és magnífic.
Escriure'm va molt bé.
Això és magnífic, i enviar mails, està molt bé, per amb els pensaments i tal, sí, jo soc molt... I això, i no ho publicaràs, això?
No tinc intenció, vamos, no.
No.
Tampoc crec que tingui res que amagar, però són coses que tu vas explicant-te dia a dia i vas buscant a veure què avui... què pot passar a l'entreno, com puc fer-ho, o la, ja puc fer-ho a la tarda en la família, o coses...
Escrius en el llibre, explicaves, en aquest llibre que has escrit i que has publicat, explicaves la importància de les àvies, de la família. I com canvia, al final, comences ja a com canvia, perquè pràcticament acaba amb el naixement de la teva primera criatura. Uh-huh. Com canvia el fet de ser pare? Uh-huh. T'ha canviat molt la vida, no?
Molt, 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 molt. És un... És com que ja el teu objectiu de vida canvia absolutament i tot ho fas per ells. Ja penses en ells, qualsevol decisió que prens és basada en el que ells pensaran el dia demà o com se sentiran. I crec que el legat més gran que deixes és tons fills i per mi són tots.
Quants fills tenen?
Farà 3, un, el gran, Zach, i la xiqueta 8 mesos.
8 mesos. El de 3 anys, el futbol...
Li agrada prou la pilota, no? Li agrada prou la pilota, però preferiria que jugués abans a tennis que a futbol, la veritat. M'agrada molt jugar a tennis i...
I per què?
Perquè així podrem jugar un contra l'altre. I...
Però si no t'agradaria que fos futbolista? Bé, bueno, que fot el que vulgui, però vull dir
sí, que... Sí, m'agradaria bastant, eh? Moltes vegades ho penso, m'agradaria que tingués l'amor que jo tinc per l'esport més que jugar un o l'altre. Però per poder anar els dos a jugar i ser una miqueta egoista en aquest sentit, sí, m'agradaria molt que jugués a tenis i poder fer partits un contra l'altre.
M'han parlat molt bé, però molt bé de tu a Girona. No, de bo, que vas deixar i que has deixat una impronta allà al·lucinant.
Ha sigut recíproca, pot ser, eh? La impronta dels gironins cap a mi també és magnífica.
Sí. És el millor que et va passar a la vida o no jugar allà?
És difícil contestar-te ara, eh? Perquè Southampton també va néixer el meu fill allà i van ser molts anys i tinc grans records, però pel curt que va ser l'impacte va ser fort també.
Ara parlem de Girona, però abans, ara que parlaves del Southampton, tu amb 19 anys te'n vas a Anglaterra i te'n vas a jugar al Chelsea de Mourinho amb només 19 anys. Clar, 19 anys, Londres, Mourinho.
Bueno, perdó que et corregisca.
No, no corregis-me.
Era Villas-Boas quan arribo.
Com era?
Villas-Boas, l'entrenador,
sí.
Quan arribo.
Sí, clar, se'l carreguen.
Se'l carreguen
al cap de res.
En 4-3 mesos.
Sí.
Entra Di Matteo, que és l'any que se guanya la Champions.
Sí.
La temporada següent comença Di Matteo, també se'n va i entra Rafa Benítez, i acaba Rafa Benítez.
I tu estàs allà a Chelsea amb tots aquests?
Estic amb tots aquests, la temporada següent jo, la de Rafa, me trenco els creuats, i la següent acabo lesionat, la següent arriba Mourinho, entro el seu staff i tal, i jo torno a la lesió i llavors és quan jo he de sortir cedit i marxo cap a València. O sigui, vaig coincidir amb Mourinho una pretemporada.
Què tal aquests quatre entrenadors que dius? Has dit Villas-Boas, has dit... després va venir...
Di Matteo,
Rafa Benítez...
I Mourinho la pretemporada. Pues cadascú... És el bonic, no?, de tenir molts entrenadors, que cadascú valora uns aspectes de joc diferent i veu el futbol d'una manera... I la manera de liderar són molt disperses i... Bueno, cadascú tenia el seu, però... A mi, jo observo els entrenadors i m'agrada molt aprendre d'ells.
Sí?
Molt.
De Mourinho també?
Sí,
molt. Per exemple?
Transparència, inclús el treball diari, les tasques, totes tenen una finalitat, totes estan ben pensades per després la manera de jugar de l'equip, la manera en la que exigia els jugadors, me va sorprendre positivament.
I de Xavi?
De Xavi, jo crec que el positivisme que té, que el transmet constantment, perquè aquest any, per exemple, hi ha hagut moments difícils de l'equip que veies que era complicat mantenir-se. Recordo un partit, no sé quin era, que se me'n lesionen un o dos al calentament i de repente de fer molts de canvis i ell va ser en plan, va, que això ho hem de traure, i només en el seu no és només una cosa que ho podies veure que era com a fake, no? Sinó que creia realment que podíem superar una miqueta aquestes petites coses que havien passat. I, bueno, de futbol sap molt, ha tingut els millors i ha mamat la filosofia del club, que això és totalment necessari.
No sé si us causa efecte o què, però no és molt de vestuari infantil que un entrenador hagi de sortir a demanar que de plegar perquè l'equip revifi?
Ha sigut per això o no? És que no, això no se sap tampoc realment. Pot, lo positiu és que s'ha aconseguit revertir una miqueta tot. Lo motiu lo podem, és com tot, no? Hi haurà diferents factors, però jo honestament crec que no ha sigut per això. Al final hi ha hagut moments de la temporada que no se guanyaven partits, però que estaves molt a prop i ja de repente pum, fas futbol és capritxós i quan te comencen a entrar les boles de repente penses ser millor del que ets i partits que se t'entraven que los acabes traient tots. Ara l'equip està en una bona dinàmica i que continua sent així. Lo fet de la decisió del míster per mi és una cosa secundària.
Tornem. Deies el Southampton, és l'equip on has jugat més temporades.
Sí.
Allà va ser important, no? O sigui, allà sentir-te estimat allà, no?
Sí, sí, molt. Sí, valorat, estimat. Vaig estar a una lliga que era molt exigent i a la vegada pues, aprens de companys que, el que comentàvem al principi, d'estar en els detalls, d'estar constantment pensant en futbol i el futbol a Anglaterra és un... Jo crec que pels que ho han viscut no hi ha res com l'ambient que es viu allà, la filosofia, la cultura futbolística, el respecte és
magnífic. Per què deixes Londres?
Pues mira, probablement pel que comentàvem abans de la família. Tinc un nen i tenia un any en aquell moment i volíem estar més prop de la família. Sortia l'opció de tornar a Girona en un projecte molt ambiciós i vam dir, va, és moment d'agafar-ho i així podrem d'alguna manera jo seguir fent el que m'agrada i estar més connectats en els nostres que també ens agrada.
Et va costar deixar Girona?
M'ha costat deixar segons quins amics i pues, relacions detrás, perquè saps que tot i que les tindràs pues, no estaran en el dia a dia, però claro, és que venir aquí era la meva il·lusió, la il·lusió de la meva vida.
Sí?
Sí.
Culer de petit...
Sí, quan era petit, poder jugar al Barça era el que sempre havia volgut i si se dona l'oportunitat l'havia d'agafar.
I si et diuen de tornar a Girona ara, per exemple, tornaries o no?
Ara mateix, hem d'acabar la temporada.
La temporada que ve? T'hi veuries o no?
Vull acabar esta temporada, vull acabar ben sensacions, com diem abans, que el dia que s'acabe no m'he tirat res encara. I després, jo sempre penso que un ha de disfrutar jugant i jo vull disfrutar jugant i si veig que la temporada que ve aquí puc sentir-me així, aniré a full per aconseguir-ho.
Per això hauràs de parlar amb l'entrenador aquest o el que sigui.
Això s'haurà de, evidentment, s'haurà de veure i jo hauré també de ser honest a mi mateix i dir, ostres, me veig capaç.
Perquè tu tens contracte un any més.
Dos més.
Crec que però t'és igual, és a dir, si l'has de trencar el trenques tu, sí, per estar bé.
A veure, trencar.
Arribar a un acord per...
No, igual que, per exemple, jo quan surto de Southampton i vaig cap a Girona no és per un tema de... vaig a amortitzar cada cosa que he firmat. Prioritzo abans altres coses. Sense ser tampoc... A vegades pot ser... Se malinterpreta sense ser tampoc un buen achón, però sí que prioritzo el tema d'estar a gust, el tema de familiar, sí, sí. El tema de...
Si tot això està per damunt dels calés.
Per mi sí.
No, ho entenc perfectament, sí. Al contrari, ho entenc perfectament, però si tu dius, hosti, l'any que ve he d'estar com aquest any o tornar a Girona per poder jugar, dic Girona, però bàsicament perquè s'ha comentat. Sí. Llavors això, tu afrontaràs el problema o la solució.
Mirarem el que hi ha damunt la taula, que compensa, que convé i que és el millor per tots.
Em podries dir el jugador que t'ha marcat més a nivell professional i el que més t'ha marcat a nivell personal?
Uau, bona pregunta. Personal, Juan Mata.
Ja m'ho has dit dues vegades el nom de Juan Mata.
Sí?
Sí, abans m'has parlat d'ell, amb els llibres, sí.
Pues mira, per això m'ha influenciat més, suposo. Bueno, Juan Mata sí, perquè al final jo, afortunadament, el vaig conèixer en 19 anys, sortia, com has dit abans, de Barcelona, me n'anava a Londres, un món nou, i poder tenir una persona que vaig compartir, pràcticament vivíem junts tantes hores i... tants moments en una època molt important de la meva vida, pues, jo crec que m'ha deixat coses que me serviran per sempre. I professional, Ward-Prowse, James Ward-Prowse, de Saratoga West Ham, ha jugat a mi a Southampton molts anys i és un exemple de dia a dia, era capità, era per mi una referència.
Sí, és clar.
Per com liderava, per com se comportava, per com entrenava, per... com parlava, al final jo crec que un bon líder ha de ser més una persona que fa i primer fa i després diu, i ell era així. Ell era una persona que era el primer exemple per davant de tot, no? Els líders comen al final, com diu el llibre de Simon Sinek, i era així.
M'agrada molt el que has explicat d'afrontar que els diners a tu... De fet, tu ets una persona que et preocupes també per l'economia.
Sí, sí, sí. Però això no vol dir que no m'importa. A mi m'agrada, per exemple, el tema d'economia, d'inversions... De...
Com, evidentment, però sí, clar, sí. Això està molt bé. Però vull dir que tu critiques molt el consumisme.
Intento no caure en les seves trampes, però també caic, eh?
Sí? Bueno, esclar, com tothom, no? Sí, sí, com tothom. Sí. Però critiques per algun...
No, criticar no, tampoc, eh? Però crec que s'ha d'anar amb cuidado, perquè...
La voracitat és...
Sí, més en la nostra edat, que comences a generar calés i tens, a vegades, segons quins antojos que te penses que te donaran més alegria o... I realment, pues, a vegades, no és així.
Una persona que llegeix com llegeix tu, que no llegeixes d'una manera convencional, sinó d'una manera que, diguem-ho, que molt més extraconvencional que qualsevol altre, anava a dir, no esportista, no persona. Clar, quan es debaten algunes coses en el món de l'esport, o del periodisme en general, no cal de l'esport, et posa les mans al cap. És a dir, per exemple, el racisme. Tu vens d'un país, o has jugat en un país com és la Premier, on l'altre dia, veient un partit de la Premier, em vaig quedar parat. Surten uns cartells abans de començar el partit que et diuen que si tu veus alguna conducta racista al teu costat, allà tens un telèfon on pots enviar un WhatsApp sense dir res a ningú, i tu automàticament, tranquil, que et vindrem a buscar, i tu quedaràs alliberat del teu anonimat. Sí. Clar, allà ho tenen claríssim. Aquí tinc la sensació de que no ho tenim clar.
No, i fa certa ràbia. Perquè no sé si és perquè ells han tingut, pot ser, més influència, anem a dir-li, africana, i han volgut tallar-ho des del principi, que igual n'altre, no sé, no, la veritat és que em costa trobar respostes, però sí que veig que allà estava molt més castigat. Aquí a vegades se deixen passar segons quins comentaris, segons quines coses, i igual que pot ser a vegades el feminisme, que jajaja, a vegades fent broma, però és que són temes que no s'hauria de fer broma i són temes que s'haurien d'eliminar i començar a construir per anar a veure una societat millor pels nostres fills.
Tens opinió formada del tema de Rubiales?
A vegades comentava coses que no saps o no tens la informació absoluta, a mi me costa també, i jo aquí no sé que, ara estan, és que m'estic una mica desorientat, però ara estan temes de corrupció, potser, pues no sé, si ja decidiran els abogats o els
jutges,
els jutges que hagi de decidir.
Fa gaire que no has baixat a Ulldecona?
Poc, la setmana passada.
I va sovint?
Menys del que m'agradaria, perquè igual he baixat 4 o 5 vegades en tota la temporada, perquè ha sigut bastant non-stop, però sí que m'intento escapar.
Per rebre molts comentaris pel vídeo del Vall de Ventons que vas penjar.
Més dels que pensava. No? Més
sí
o
no?
Sí.
En sèrio?
Sí.
Pots explicar als oients qui és la Lluna?
La meva gossa.
Quina raça és?
Un braco de Weimar. És una campiona. Té 8 anys, ja crec. I un braco molt dòcil, molt bona, i que me l'estimem molt.
Forma part de la... Jo, per exemple, que no havia tingut mai gos o gossa, i tinc una gossa, realment forma part de la família. No,
és una més... al sofà, en la seva manta i tal, però té el seu hueco.
No, és una cosa que em té admirat. No t'he parlat del partit contra el PSG.
I la gent voldrà que me parlem d'això i nosaltres parlant de la meva bossa.
Ojo, i de Picur, o sigui, imagina't. Quin partidàs, no? Quina eliminatòria, no? Quines eliminatòries, totes? La d'avui del Madrid, la demà del Barça, és bestial.
És època bonica de Champions i de futbol. Que bonic poder formar part.
Amb un d'aquests partits, clar, és una cosa que us admiro molt, eh? Amb d'aquests partits, a travessar el camp i començar a jugar un partit d'aquestes característiques, deus tenir un... Deu ser bestial, no?, per un futbolista.
Sí.
Si juguessis el partit de demà a París,
sí,
sortir allà...
No, i moltes vegades és... Te penses que serà pitjor del que realment és. Penses, uau, després surts, és futbol. O sigui, és el que has fet tota la vida. Però sí que són estos dies i estes fetges senyalades que tu des de ben petit tens somies, no?, poder estar.
Suposo que tu ets conscient, sent del Barça, que ja des de petit, que aquest club té aquesta cosa tan rara de cada, al cap de 15 dies de demanar la dimissió des del president fins a la dona a fer feines, al cap de 15 dies es... bueno, Mbappé és un aprenent al costat de tots nosaltres. Vull dir, aquesta mena de balanceig que hi ha en el club és admirable.
És admirable.
És admirable, com la capacitat de canviar els mateixos que diem una cosa, cap de 15 hores en diem una altra.
És un bon adjectiu per definir-ho. Sí, és admirable, bueno, és, i també és el futbol actual, o la intensitat en la que es viu, jo crec, tot en este club, i la passió que hi ha fa que passes d'uns extrems a uns altres, com comentàvem abans, no? D'una manera pot ser una mica precoç, però afortunadament ara estem en un moment alt i que dure.
Mbappé és el millor jugador d'Europa? Ara?
Dir millor o... sí, és, una, és un titular que dèiem abans bastant fort, però, sí, però estarà allí, estarà allí, sí.
Quin és el millor equip d'Europa en aquests moments ara? Volia tant del Barça.
Millor equip?
Sí.
Estic mirant, estic mirant poc futbol,
no
però,
m'ho puc creure, en sèrio, però, no mires, sí, la Premier, per exemple?
Menys del que m'agradaria. Sí. Menys del que m'agradaria, sí.
No vas veure el partit del Liverpool de diumenge?
No.
Buah.
No, estic mirant els resums i m'agradaria més mirar-lo, però jo crec que els equips anglesos estan molt forts, Arsenal, Liverpool i City estan molt forts, i aquí tant nosaltres com segurament el Madrid podem plantar cara, i estic convençut que podem plantar cara contra qualsevol d'aquests equips.
Per cert, perquè vull comprar per Sant Jordi una temporada inoblidable al viatge interior d'un futbolista. Quan el vas escriure? És a dir, quan el vas publicar? Farà...
Fuà.
Tant? No, fuà, tampoc.
No, tant no, però...
Home, mira, no havia nascut la segona, per tant...
Ah, doncs pues sí, mira, bona referència. No, i que acaba de néixer, doncs va néixer el 21, doncs deu ser 21, 22...
Doncs que us ho podeu apuntar. Una temporada inoblidable al viatge interior d'un futbolista. Del que menys hem parlat ha estat de futbol. És una cosa molt curiosa per parlar amb un futbolista, i menys a poques hores de que jugui un partidàs tan important com el que demà jugarà al Parc dels Princes de París. Però bueno, és aquesta bogeria que de tant en tant fem. Oriol Romeu, ha estat un plaer, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per tenir-me. Fins la propera.
Ara a Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, t'endús gratis una caixa d'eines Casals i t'arreglem el dia.
Carglass canvia, Carglass repara.
Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 27 d'abril. Consulta bases i condicions a Carglass Ponès.
Nous aires i nova promoció de primavera a Montse Interiors. La primavera ja és aquí i ara és el millor moment per renovar el teu llit amb un 20% de descompte extra a fundes nòrdiques i llençols de fabricació pròpia a Montse Interiors. Promoció vàlida de l'1 al 21 d'abril a les nostres 27 botigues i a montseinteriors.com. Consulta condicions. Montse Interiors. La primavera a casa teva.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio, que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
Arriba la Fira Abril al Perelló, una renovada edició de la 144a Fira de la Mel i l'Oli de Catalunya.
Fira Abril al Perelló, els dies 12, 13 i 14 d'abril. Us hi esperem. Més informació a elperelló.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un... Ara l'Eurojackpot, el mega sorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 73 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC. Els guardons que reconeixen persones i projectes que fan millor la nostra societat. El dimarts 9 d'abril, a 7:45 del vespre, al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc, amb Xavi Bundó com a mestre de cerimònies, els guardonats de l'escenari i les actuacions en directe de Paul Finn i Maria Jaume.
Seguiu tots els detalls de la gala en directe a l'estreaming de RAC1.cat. El dimarts 9 d'abril, a 8:15 del vespre, torna al Drac. La tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joguers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
El món a RAC 1, amb Albert Sol.
20 minuts i arribarem a les 12.
Años pendiente de que salga bien. Loco por tener algo.
Avui ja ho sabeu que fem els Premis Drac, aquest vespre es fa la gala, i una de les persones que actuarà és el Paul Thin. Molta gent el recordarà perquè va quedar segon a OT, en aquesta última edició, i també va ser un dels noms més sonats i un dels concursants més influents. Ara acaba de llançar el seu primer senzill després del concurs, es diu Donde, el trobareu a Amazon Music, i aquest matí ens l'ha vingut a presentar. Paul Thin, bon dia, buenos días.
Buenos días,
¿cómo estás? Tal?
Muy bien, gracias por la invitación.
¿Habías actuado alguna vez en Barcelona o no todavía?
Bueno, a ver, Operación Triunfo logramos en Barcelona, sí, claro, por lo que ya por...
Delante de público, digamos, que no sea un,
eso ya sé
un
que
plató, ¿no?
Eso ya sé que no, no.
¿Y qué tal? ¿Con ganas?
Tengo ganitas. Sí, porque además la actuación de esta noche, quería que fuese algo un poquito más distinto, algo más pequeño, y va a ser una versión acústica de Donde, y tengo ganitas, la verdad.
Donde, no donar lloc a dubte, la cançó, com es diu, és aquest primer senzill del Paul Thin, que podeu escoltar ja a Amazon Music i que d'aquí molt pocs dies ja també podreu sentir a totes les plataformes. De què habla Donde? De què trata esta canción?
Pues Donde es una canción que habla sobre el amor desde un punto de vista un poco fatalista, ya que no habla como tal de desamor, no habla de amor porque no habla de una tercera persona, sino que habla del amor de forma introspectiva. Habla de las complicaciones sobre crear una persona y la imposibilidad de mantenerse en una relación romántica.
Sí,
es como una forma de ver el amor cuando tienes esa inseguridad de igual no soy capaz de entrar en una relación.
¿Es una canción que tenías ya compuesta antes, durante o después del concurso?
Pues empecé a componerla dentro del concurso y todo lo que fue la parte musical también empecé a trabajarla dentro, pero no fue hasta que salí que a nivel de producción pude sentarme con los coproductores para pararnos durante 10-12 horas en el estudio y ver cada sonido, cada golpe de percusión para que entrase donde tenía que entrar. Ahí fue cuando realmente nos paramos y trabajamos en la canción bien.
Vera Solà Gimferri, Alejandro Parés, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Com a persones que veu seguir el concurs, ara li preguntaré també al Paul Thin. No sé si teniu la sensació que en les primeres edicions, que tu me imagino que la primera ni la viste ni tuviste oportunidad de verla, digamos, en directo.
En directo no, porque nacía el año siguiente.
Claro,
así complicado.
¿Cuál fue tu primer, digamos, la primera edición de OT que recuerdas haber visto como espectador corriente, digamos?
Claro, como de parar a verla fue la de OT 17. Porque es verdad que alguna gala veíamos, yo sabía de concursantes de otras ediciones, pero de parar a verme una edición completa fue la de OT 17.
O sea, es una mica la del resurgimiento, que es cuando la volvieron a hacer en Televisión Española, es la de Amaya y Tana, que de repente quizás no era el mismo nivel de popularidad que tuvo la primera de todas, pero se acercaba un poco a esa popularidad.
Es una mica els tres trencaments, ¿no? Es decir,
sí.
La primera, la del 2017, y seguramente esta, que quizá por el formato, quizá también porque había habido un descanso. No sé si habéis vivido esta sensación de boom que también ha habido un poco fuera.
Claro, nosotros salimos sin tener ni idea de lo que ha pasado fuera, realmente. por lo que para nosotros es llegar al mundo real y que de repente la gente nos conozca, pero no sabemos, al menos yo no soy consciente de la magnitud todavía. Como, sí, vale, vemos que lo ha visto mucha gente, pero hay gente que nos dice que ha sido más fuerte que el 17, incluso gente que dice que ha estado... Es como, de repente nos llega información, pero es como... Mira, no te sé decir, perquè jo no l'he vivido des de fora, claro. Así que...
És que, a més, una edició d'OT, l'important no són els espectadors absoluts, sinó l'engagement, el compromís dels espectadors que ho segueixen i sobretot que siguin espectadors joves. Yo lo que me pregunto es, cuando saliste del programa y viste todas las narrativas online que se habían hecho a partir de pequeños vídeos, etcétera, ¿cómo te quedaste? ¿Cómo viste, por ejemplo, una parte de la toxicidad de las redes o de simplemente si se había malinterpretado lo que habíais vivido? ¿Cómo lo viviste?
Al final, yo llevo ya mucho tiempo en redes. Yo ya entiendo cómo funciona Twitter, que es la red social tóxica por excelencia. Sí. Así que, pues más o menos ya me imaginaba por dónde podían ir los tiros. Porque cuando conoces un poco cómo se mueve la gente por las redes, un poco te lo imaginas. Pero es verdad que aún así pues sigue siendo complicado. Sigue siendo complicado cuando de repente sales y te encuentras con todo esto. O te encuentras con eso de que cada cosa que dices tienes un poquito de ese miedo de no voy a darle me gusta a este tweet porque si sale que... Pero aunque sea un tweet normal, el hecho de, vale, le ha dado este tweet de que le gusta a este artista. Vale, claro, le gusta a este artista, pero es que a mí me gusta este otro y si le gusta a este artista no le puede gustar el mío, así que... Y claro, ya te empiezas a paranoiar diciendo, ya no... Pero bueno, al final tienes que pensar que realmente nada es tan importante y ya está.
Pero tú cuando... Yo es una cosa que he visto cuando... Por ejemplo, una cosa que me ha sorprendido a mí mucho de todo el mundo de la industria es que la música, evidentemente, que es lo principal, pero luego hay todo un agregado de cosas de estar en eventos, de estéticamente también es un tema muy importante, que es algo que a mí me parece surrealista que tengas que pensar en cada aparición pública que vas a llevar. No sé si esto es algo con lo que tú, digamos, que también quizás esto es un cambio generacional, ¿no? Que tú ya llegas siendo nativo de todas estas cosas y entonces no es algo que te coja de sorpresa como lo escogió pues en la primera edición, e imagino que incluso en la del 2017 que nos veíais ahí eran muy niños,
eran corderitos, sí, eran sí, más ingenuos,
¿no? Y vosotros quizás ya esto ya ibais un poco con la distancia. ¿A ti esto te lo llevas bien o incluso ya haces como un poco bandera, ¿no? Tú con la estética has jugado mucho ya sabiendo que esto era algo que podía sumarte también.
Al final, como decís, somos nativos digitales, venimos de saber pues un poco también cómo funciona todo el mundo, internet, y claro, nosotros no sabíamos cuando entramos la magnitud de todo esto, porque al final entramos en una cadena de pago, como es Prime Video, y igual que les pasaba a ellos, a los propios de la plataforma, que no sabían cómo iba a funcionar, pues nosotros teníamos lo mismo. Así que nosotros no teníamos ni idea, pero claro, ya cuando de repente salimos es como, ok, pues tenemos que cuidar estas cosas porque al final una persona que se dedica al mundo de la música ya no solo se dedica a hacer música. Claramente lo más importante son las canciones, pero te acabas dando cuenta, por premio o por desgracia, que hacer música no es solamente hacer música, sino pues estar pendiente de todo. Baby, hello.
Te preguntaba antes si habías compuesto la canción antes, después o durante, porque también lo quería comentar con ellas, si tienes la sensación de que quizás en el principio se tenía mucho la idea esta de es un concurso y la gente llega aquí y bueno, pues vamos a ver lo que pasa, y si ahora tú con tus compañeros o tú mismo has tenido esta sensación de que tú vas allí con una idea de lo que quieres ser luego. Y dentro del concurso ya intentas, digamos, encontrar este camino y no esperar a, bueno, vamos a ver lo que pasa y luego ya veremos.
Sí, al final entras ahí sin saber un poco lo que quieres hacer, tienes una idea de quién eres, ¿no? Artísticamente, de cuáles son los géneros musicales que más te gustan, tanto cantar como escuchar. Y cuando entras al trapo en Operación Triunfo, te das cuenta de que es un concurso en el que vas a escuchar y vas a cantar mucha música que igual no te esperabas haber cantado. Empezamos Gala 1 cantando El Encuentro, de repente Gala 5 La Vida Moderna, pero nos meten Little Green Bag por medio, hacemos Criminals, como acabas moviéndote por muchos estilos distintos y acabas viendo también en qué te sientes más cómodo. Y al final, pues yo ya venía con esa idea de que me sentía más cómodo haciendo música urbana. Y pues después de todos los palos que toqué dentro del programa, cuando me tocó llegar al urbano, pues vi que me sentía más cómodo que con ningún otro estilo musical.
¿Y ahora lo tienes claro dónde quieres ir o todavía estás buscándote?
Sí, lo tengo claro. Lo tengo claro. Sé que lo mío es mezclar el hip hop y el pop. Es de donde vengo al final, son mis referentes. Y yo lo que quiero es intentar encontrar un sonido propio, teniendo como base el hip hop y el pop.
¿Per què creieu que... és a dir, clar, un tema és que muchas veces el que queda segundo a veces lo tiene más fácil que el que queda primero. Tenemos ejemplos varios, no solo en OT, sino de otros muchos pues, Benidorm Fest, que al final te demuestran que al final ser segundo también abre muchas puertas y quizás no pone tanta presión como ser primero, ¿no?
Sí.
¿Què creieu que té el Polcín que va captivar? Perquè és un personatge prou diferent del que acostuma a ser el prototip de reality concurs de musical.
Jo crec que és el que està comentant ell ara mateix aquí en directe, o sigui, jo crec que l'important en el seu cas no era guanyar o quedar segon, sinó era tenir una visió pròpia. De OT ha sortit casos que potser no ens semblen les cantants més mainstream, però que fan coses molt interessants i no deixen de treballar, com l'Alba Reche o la Natalia Lacunza, que és penya que senzillament té molt clar què farà i no depenen del que els ofereixen, perquè molt sovint en els realities han entrat persones que no en tenen ni idea ni de qui volen ser, ni de composar, ni de res, i clar, tot depèn de que la discogràfica et proposi temes que puguin calar en el públic. I quan apareix un cantant com en Paul Thin, que té una visió clara, independentment de com ho hagi fet en el concurs, pot tirar endavant. A Catalunya tenim un cas paradigmàtic com és en Triquell, no? D'Eufòria, que en Triquell va quedar segon, però tenia una visió bestial i està tirant endavant més que ningú, no? Lo important és tenir aquesta visió.
Sí, jo crec que si tens una personalitat pròpia, saps més o menys per on vols anar i sobretot si t'assessoren bé, no? Quan surts. Això també jo crec que és una part important, l'assessoramiento, el tener un equipo que te deje hacer lo que tú quieres hacer, no? També això és important. Vull dir que ho hem vist també en el cas de Maya, per exemple, ella tenia molt clar el que volia fer i l'equip que l'ha acompanyat li ha deixat fer el que ella volia fer.
Li va costar, també.
Segur.
Sí.
I ara escuches Donde i dices, le han puesto, tienes buenos productores, porque suena de puta madre.
Bueno, lo que estabais comentando de esto del primer segundo, que... Perdón por no hablar en catalán, porque no sé, entenderos entiendo, porque estaba yo en la conversación a lo... entendí lo que estabais diciendo, pero es como... Vale, responder no voy a poder responder. Pero yo lo que sí veo es que, por ejemplo, estabais hablando de Amaya. Amaya es una persona, eso que el éxito de Amaya es indiscutible, porque ella está haciendo lo que quiere y consiguiendo todo lo que se propone. Lo que pasa es que, claro, no es tan mainstream, no es tan comercial, y por eso igual desde fuera se siente que hay menos triunfo. Y para mí el triunfo de Amaya puede que sea incluso el triunfo más real que hay ahora mismo en la industria, porque es una persona que está haciendo lo que le gusta, como le gusta, y llegando a donde quiere llegar. Y yo tengo claro que al final el trabajo es lo que demuestra. Yo no creo que exista una maldición del primero ni exista la suerte del segundo, sino el trabajo, la constancia y eso, por ejemplo, Mimi, Lola Índigo se fue la primera. Y mírala, Suset sacó un temazo como primera expulsada y es otra curranta que yo estoy seguro que va a hacer cosas muy guays. Y Nayara, esa suerte, esa maldición del primero... Amaya hizo lo que le dio la gana. Nia está currando muchísimo y yo sé que Nia va, que Nayara va a seguir ese camino de hacer lo que quiere, porque ella es muy guay, muy curranta, además que ella tiene esa cosa de trabajar, y estoy seguro que va a llegar donde le dé la gana, más que nada porque es eso, lo más importante es el trabajo. y no me gusta pensar mucho tampoco en esa suerte del segundo, porque no creo que exista, sino que te acompaña la suerte si trabajas, no por cómo quedes.
També hi ha una cosa, abans que estàvem parlant de xarxes socials, crec que hi ha una cosa molt tòxica de xarxes socials. Un cop surten d'OT, és gent que es dedica a fer rànquings de número d'escutxes, de no sé què. Sí. O sigui, això em sembla demencial per ells, que acaben de sortir, que hi ha gent en redes como quantificando cada paso que dais. O sea, eso me parece horrible y que os tenéis que aislar d'alguna manera, ¿no?
Sí, és que... Al final es comprensible, ¿no? Porque venimos de una competencia, venimos de un concurso y la gente se mantiene todavía en esa sensación de concurso. Y ya hemos terminado. Ya hemos terminado el concurso y entre nosotros hay una relación maravillosa en la que nos alegramos de los logros de los demás. Lo que pasa es que al final, pues, ese ambiente fandom... pues entra en esas comparativas como si todavía estuviésemos en un concurso y no estamos compitiendo entre nosotros. Porque el éxito de uno no significa el fracaso de otro. Uh-huh. Al final, es verdad que es complicado que 16 personas entren en la industria y se conviertan la nueva Beyoncé. Claramente, eso es, si no complicado, imposible. Pero también hay que pensar... que todos son, es que a base de trabajo todos van a ser capaces de llegar donde quieran y lo que hay que hacer es apoyar a tu favorito haciendo lo que la música que haga, si te gusta su música para adelante y no comparar con el resto.
¿Tienes más canciones ya preparadas?
Yo estoy componiendo, sí.
¿Fecha todavía no?
Fecha todavía no, pero con calma. Creo que lo más importante es estar contento con la música que haga uno mismo y ya está, al final... El proyecto es contar cosas con la música y para eso hace falta tranquil·litat.
Avui podreu sentir el Pol Cín a la gala dels Premis Drac, si teniu la sort d'anar-hi, i si no, escolteu ja aquest Donde, el primer senzill, en vindran molts més, tal com ens acaba d'explicar. Pol Cín, un placer i moltíssimes gràcies i moltíssima suerte.
A vosotros, suerte, anem aquí. Ciao.
4 minuts i arribem a les 12.
Auto 88 Maquinista t'espera una oportunitat única. Fiat 500 e-elèctric des de 18.000 euros. Inclou el Pla Moves 3. Unitats noves en estoc. Autonomia de 320 quilòmetres. Entrega immediata. No dubtis més. Aprofita aquesta oferta i si finances amb CEA Bank, et regalem un carregador Wallbox. Promoció vàlida fins al 30 d'abril. Vine a Auto 88 Maquinista. Auto88.com.
Setmana de la furgoneta Camper a Via Central. Sostres elevables, canvi automàtic, 4x4, tant si vols conèixer com llogar o comprar. Tindrem regals per tots els visitants i descomptes exclusius en Adria, Sunlight, Deadlefts i Acros. Setmana de la furgoneta Camper a Via Central. Del 8 al 13 d'abril a Barberà del Vallès.
Viacentral.cat. Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar, amb moltes places? A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Escolteu-me bé, no tenim 8.000 cotxes ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important, la valoració dels nostres clients. Edificar.com, revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. Edificar.com, som professionals, som de confiança, som d'aquí.
Connecta't a la cursa al Corte Inglés. El dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
No perdis temps. T'hi pots inscriure gratis a cursaalcorteinglés.cat fins al 4 de maig.
Comença a entrenar i dona-ho tot el dia de la carrera. Siga solidari i corre per la Fundació Miquel Valls per un futur sense ela.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Corte Inglés.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Vols conèixer les claus per impulsar la digitalització de la teva empresa? El dijous 18 d'abril a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen una jornada sobre la transformació digital per a les pimes, durant la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, inscriu-te a pimec.org amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
El món a RAC1 amb Albert Sol.
Pràcticament les 12. Hola, Polls.
Hola, mira, si em dius que on més truques és el número de Legalitas, m'ho crec, perquè com que els seus advocats t'ajuden a resoldre tots els assumptes legals del teu dia a dia, no pots parar de trucar. Un dia t'ajuden a reclamar una factura, un altre et redacten un contracte de lloguer, l'altre t'assessoren en temes fiscals o sobre aquell tema de la comunitat de veïns que no et deixa dormir. Si no sou de Legalitas, truqueu al 900-100-608 i sentiu el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessiteu.
Bueno, Marc Segués, no et saludo, eh? Ja,
avui m'ho he treballat molt fort.
Moltíssim, moltíssim. En fi, gràcies, Pere Solagin Ferrer, gràcies, Alejandra Palés.
A tu.
Fins la propera. Nosaltres hi tornem demà. Demà, Gerard Quintana, aquí al Món a RAC1, per presentar-nos el seu nou...